20 són els minuts que passen ara de les 10 del matí. Avui és dimarts, no és dimecres, que és el dia habitual que cada dos mesos parlem amb la gent del Parc del Garraf, tema de reconfiguració d'agendes, però en qualsevol cas parlem també avui amb el responsable dels parcs de l'àrea occidental de la Diputació de Barcelona, amb Xavier Roget. Xavier Roget, bon dia.
Molt bon dia a tothom, molt bon dia, Joan.
Bé, com el tema, allò, l'actualitat és que comença la campanya d'incendis, comencem, si et sembla, per aquí. Aquest cap de setmana ja la cosa ja és com si hagués començat, oi? Perquè la cosa estava calenta, ara doncs ens han baixat una miqueta. Els núvols sempre fan bo, oi?
Mira, això diuen que no plou mai a gust de tothom, oi? Però sí, pel que fa a la gent, a les persones que treballem en el sector del medi ambient, la pluja en el Mediterrani sempre és benvinguda, tot i que, com deia la cançó del Raimon, no? El meu país no sap ploure, i a vegades com plou massa i és torrencial i s'emporta terra i fa algun estrall. Però és evident que sí, que és veritat que hem tingut una primavera molt seca, tothom ho sap. Hem passat moltes setmanes amb pràcticament gens d'aigua. Això ha fet que...
I molta calor.
I moltíssima calor. Uh-huh. Això fa que el material vegetal en el bosc està extremadament deshidratat, hi ha molt poca humitat, i aquestes temperatures molt altes han fet que, com bé deies, la setmana passada ja va haver-hi algun afortunadament petit incendi a la zona uh-huh. d'aquí del Parc del Garraf, a Gavà. Va haver-hi un petit incendi la setmana passada. La zona del Parc Natural de Sant Llorenç va haver-hi un parell d'incendis també fora de parc, però en tot cas en les seves proximitats, i va generar doncs, molta alarma. De fet, estàvem en risc alfa 2, perquè els qui ens escolten puguin entendre que les condicions meteorològiques determinen nivells de risc d'inici d'incendi forestal, i això predetermina a través d'uns protocols d'actuació el comportament de les persones que estan al cas d'aquest factor, d'aquest element de la prevenció.
Com més, perquè la gent ens entengui, com més risc, més persones en més alerta.
Exacte. Per tant, la màxima alerta seria alfa 1, mm-hmm. Això voldria dir que gairebé es podria decretar fins i tot el no accés en mm-hmm. el parc. Alfa 2 significa que tothom que treballa en l'àmbit del parc, en aquest cas, pel que nosaltres compet, deixa de fer la seva feina habitual i es dedica única i exclusivament a la vigilància d'un possible inici d'un incendi. Mm-hmm. Vull dir que era un risc molt alt ja.
D'acord.
Realment mm-hmm. molt alt.
S'ha donat alguna vegada el tancament del parc? No, no ho recordem.
No, jo diria que, excepte en una ocasió en què va haver-hi pràcticament una determinació, en parlo de fa anys ja, no uh-huh. recordaria exactament l'any, que gairebé sí es va decretar. Això ha passat algunes vegades a la zona de Cap de Creus, que jo recordi.
Sí, hi ha alguns punts de Catalunya que sí que són especialment sí. sensibles
són
amb aquests
tancaments. Són molt extremes, eh? Uh-huh. Imagineu-vos que coincideix aquest alfa 1, situacions d'una extrema calor, una humitat relativa baixíssima,
I
tramuntana,
imagineu-vos
allà
clar,
a la Cap de Creus. Uh-huh. Doncs evidentment arriba una situació de risc tan gran que aconsella fins i tot que no entri ningú al parc, ja no perquè aquest algú pugui ser l'originador d'un incendi, sinó perquè aquest algú pugui ser una persona que hagi de sortir per cames.
Clar, correcte.
Davant d'un incendi en aquella situació. Uh-huh. Que sap, en alguna ocasió s'ha decretat, però i qui ho ha de decretar, evidentment en aquest cas és la Generalitat de Catalunya, a través de la Conselleria. Ningú més ho pot decretar, uh-huh. però són situacions, evidentment, extraordinàries.
I ho decreten a partir també de, doncs, de tot aquest mapa que vostès també el poden consultar per internet, perquè hi ha un mapa de riscos, de coloraines, per entendre'ns, uh-huh. i quan la cosa està tota molt vermella, vol dir que la cosa està molt malament.
Ara ha baixat, afortunadament.
Afortunadament ha baixat. El fet de que quan es posa núvol i no fa vent, la cosa es posa més tranquil·la.
Més tranquil·leta. No solament hi ha el risc, penseu que no solament és el risc de que un incendi es pugui originar, sinó després la velocitat de propagació que succeiria si aquest incendi s'iniciés.
Correcte.
I això s'agrava amb aquestes condicions en el fet de que en aquest cas no només pugui haver-hi un incendi, sinó que n'hi pugui haver-hi molts alhora.
Que col·lapsi també
i això,
la reacció.
I això, evidentment, reparteix les forces per poder-los atacar. I això fa la situació molt més greu.
D'acord. Fa molts anys que no tenim un gran incendi al Garraf, cada any ho diem.
Toquem fusta,
però com cada any ho diem i no n'hi ha, doncs any ho continuem dient, no?
Deu ser una bona sort, això digui, Joan.
Doncs això, però cada any hi ha més vegetació al Garraf i per tant, doncs, fent la tasca més de la formiga que de la cigarra, oi? La gent del Parc del Garraf també es dedica a fer neteges durant l'hivern, doncs, per evitar.
Sí, a vegades ens agrada no tant dir neteja. És un concepte que va tenir un cert èxit, no? Això de netejar. I netejar sembla que vulgui dir el contrari d'embrutar. Com si el bosc estigués brut. I a vegades en els tècnics no ens agrada massa aquesta definició, aquesta descripció, perquè sovint el bosc no està brut. Una altra cosa és que la conformació del bosc mediterrani sigui un bosc de matoll, un bosc molt baix, un bosc molt, molt atapeït, i això no significa que sigui brut. Perdoneu-me que faci aquesta acotació. El bosc atlàntic, el bosc europeu, aquella imatge que tenim d'una fageda molt oberta mentre passegem per sota aquell llit de fulles tan romàntic, el considerem un bosc net, i aquest bosc espinós, esgarrinxós, difícil de caminar, i el considerem brut. Bé, no, són diferents formacions. El que sí que cada vegada més hem intentat fer és anar gestionant aquest bosc. Això és car. Evidentment que la millor situació seria un bosc que fos aprofitable. I aprofitable voldria dir que es manté en una situació de maduresa amb menys quantitat de combustible per a aquests incendis. Això no és senzill en el bosc mediterrani, perquè és un bosc que en principi és econòmicament poc rentable. La fusta aprofitable que doni diners no és molt atractiu en aquest bosc mediterrani. I per això, perquè no donava molts calés, es va anar abandonant, i si s'abandonava molt, arribava un moment on hi posàvem un altre element en aquest espai, que era poca cura, poca atenció, comportaments de risc. Doncs ara ja tenim el gran incendi, la natura s'encarrega de tornar-ho a netejar tot, si utilitzem la paraula netejar, i tornem. Esclar, això, doncs, en els humans ens preocupa molt, perquè que aquell bosc després es pugui tornar potencialment a recuperar, doncs calen molts anys, i a vegades els nostres ulls podria ser que no ho tornessin a veure, i això té un impacte emocional molt gran, té un impacte econòmic molt gran, té un impacte social molt gran, i per això s'intenten evitar els incendis forestals. Com? Doncs en la mesura del possible, prevenint que no succeeixin, però no només prevenint en el sentit de vigilar, mirar d'impedir, mirar d'explicar a les persones que no actuïn en aquestes situacions de risc, sinó també mirant de gestionar aquest bosc. Clar, és un bosc que és difícil de gestionar perquè no té aquesta sortida econòmica. A través de l'aprofitament d'aquest material l'anyós per la biomassa, s'ha mirat aquests darrers anys de fer moltíssima feina. De fet, actualment una gran part, encara no tota, però una gran part dels equipaments que la mateixa administració té a dins del parc, la seva calefacció funciona a través de l'aprofitament de la biomassa. I si podem, i així és en el cas de la Pleta, per exemple, el centre d'informació i l'oficina del Parc del Garraf, amb un circuit curt, és a dir, que els mateixos possibles aprofitaments de llenyes van directament, d'aquell mateix territori, van directament a les calderes de la Pleta. Això és un estalvi energètic per un costat, és un estalvi econòmic per un costat, no aprofitem, no hem de subministrar-nos de petroli, sinó que ho fem directament amb la llenya que s'aprofita del mateix territori, i també aclarint el màxim possible, quantes més hectàrees cada any millor, de boscos relativament joves per mirar de que caminin de manera més ràpida cap a una maduresa, intentant aclarir-los, és a dir, esponjar-los, treure material d'allà al mig.
No netejar, sinó aclarir.
Aclarir. Com si ens aclaríssim els cabells.
Ah, exacte.
N'hi ha alguns que per força ja ens els anem aclarint sols. En tot cas, això costa diners. Costa molts diners. Durant aquests anys hem pogut fer bastantes hectàrees, més de 70 o 80 hectàrees els últims 4 anys, amb l'ajuda de la Fundació La Caixa, a través del nostre conveni amb la Fundació La Caixa, i molt pocs propietaris privats han sigut capaços de fer-ho, perquè això té un cost econòmic molt alt, en propietats privades. Però jo penso que es comença a notar en el Parc del Garraf, si un és capaç de donar-hi allò, alguna volteta, es comença a veure, i no solament el Garraf, també a Olèrdola, també el Foix, es comença a veure una diferència de paisatge, de masses cada vegada més aclarides. Costa de veure, perquè són moltes hectàrees i és molt terreny, i això vol dir molts diners, que normalment no es tenen tants diners com un voldria per fer aquesta feina, oi?
És una feina lenta.
És una feina lenta perquè és costosa, perquè val
molt. I és manual.
I hi ha els recursos que hi ha. Però jo diria que això és la política, intentar buscar-li sortides econòmiques a través de la biomassa, intentar anar invertint, no gastant, invertint diners en aclarir aquestes masses perquè siguin menys fràgils, menys febles davant d'un possible incendi forestal, i seguint de manera constant, gastant una quantitat important de diners en la vigilància, en la prevenció, en la detecció ràpida i després en l'extinció dels mitjans que els bombers i altres ADFs, etcètera, coordinadament proposen perquè un incendi, en cas de produir-se, tingui molt poca afectació.
I a partir de la setmana que ve, campanya.
I a partir de la setmana que ve, allò que anomenem el dispositiu, la campanya de prevenció d'incendis de l'estiu. La qual cosa no vol dir que durant la resta de l'any no hi sigui. Durant la resta de l'any hi ha una campanya, hi ha un dispositiu previst amb els recursos propis del parc, que poden actuar en qualsevol moment en aquest àmbit de la detecció i de la prevenció. En qualsevol situació de risc alfa fora d'aquest estiu, hi ha un protocol que el personal segueix, fins i tot pujant a torres, agafant equips de primera intervenció. Però durant aquesta època, allò per entendre'ns, entre el 15 de juny i el 15 de setembre, evidentment hi ha molts més recursos humans, hi ha molt més recursos disponibles per intentar treballar amb el sentit que ara estem parlant. I amb una, jo diria, cada vegada més i millor i més intensa coordinació amb tothom que té competències, bàsicament amb els bombers. Cada 15 dies hi ha reunions de coordinació per valorar la previsió meteorològica dels propers dies, com s'ha d'actuar, on s'han de situar efectius, etcètera. I això dona els millors resultats que podrien donar amb els recursos disponibles, que fins ara ha funcionat bé, segurament no només degut a això. Evidentment que, com deies avui, el núvol, doncs això ens ajuda molt. I si venen mal dades i totes els factors es posen en contra, i fa molta calor, i no plou, i fa vent, doncs evidentment el risc de que això acabi passant en un incendi doncs és molt alt, i això no podem controlar-ho. Podem intentar posar tota la nostra, en fi, sabidoria, coordinació, disposició perquè no passi i per atacar-ho si passa.
El que sí que es fa durant aquests 15 dies, a partir del 15 de juny, és posar més gent sobre el terreny.
Es multipliquen els esforços de vigilància. És això, la campanya en definitiva.
De fet, en els últims anys la campanya ha reduït la seva extensió, entenem que també per una situació econòmica, oi?
És evident que diguéssim, cada any es fa una avaluació dels resultats, de les situacions i de l'eficiència d'aquests recursos. Finalment, això, perdoneu-me, seria com en qualsevol altra activitat de la vida, fins i tot una mestressa de casa. Diu, jo quanta gent tinc a dinar, quins recursos tinc, on puc comprar més bo i millor de preu, i un intenta ser eficient amb els recursos disponibles. Mirant les estadístiques, doncs, a on es concentren les situacions de risc, en quines zones cal extremar la vigilància, quines són els punts de guaita mínims que ens garanteixin el màxim de visibilitat del terreny. És a dir, que no es tracta simplement de posar recursos públics, en aquest cas, que surten de les nostres butxaques, quan més millor. Sí, això, quan més millor, fantàstic, però quan més millor significa anar gastant diners com si aquests fossin infinits. En aquesta situació, l'esforç que se'ns demana és, mireu, de seguir garantint aquest màxim possible i mireu de reduir el màxim possible el que això ha de costar. Jo diria que al final a vegades s'ha tendit a concentrar a partir del fins al 15 de juny normalment no s'han produït gaires incendis. En el cas del Garraf especialment sí que s'han produït en algun any a la primavera amb vents de ponent, i evidentment per això es va decidir tinguem un dispositiu preparat per respondre eventualment a situacions que en la primavera ens puguin, es puguin produir. Bé, i així m'he mirat de fer-ho.
La campanya s'allarga fins al 15 de setembre?
Fins al 15 de setembre, sí.
Per tant, doncs, durant aquests dies, sobretot prevenció, que és la millor consellera, oi?
És el que sempre ens recordem, és el que sempre tothom demana. Jo diria que en aquest cas l'interessant és que no només ho demani l'administració pública, sinó que ho demani la consciència de tothom.
Correcte.
Que fins i tot allò fet... qualsevol ciutadà que vegi amb un altre que està fent un comportament de risc, li demani amb aquesta responsabilitat social, si us plau, deixa de fer-la.
De fet, la campanya es concentra durant aquests dies, però si no recordo malament, és des del 15 de març fins a finals d'octubre, ja els pagesos no poden fer cremes, ja, doncs, diguem, ja hi ha una prevenció extrema des de bastant abans que comenci el sí de la campanya.
Exacte, la normativa preveu diferents temporades per efectivitats que podrien ser o són considerades activitats de risc, i així ho regula, i el sector ja les coneix perfectament, treballs forestals, treballs agrícoles, bueno, són situacions de risc, però les situacions de risc sobre activitats, diguéssim que professionals, es poden regular. Sobre actuacions individuals i personals, sí, és impossible. L'únic que pots dir
és la consciència de cadascú.
Clar, és la consciència de cadascú que si es comporta de manera inadequada no posa en risc alguna cosa que l'afecti només en ell, posa en risc una cosa que ens afectarà a tots i que ens costa molts diners a tots intentar evitar. Jo diria que aquesta és la consciència mínima que demanem que tothom comparteixi i que tothom en sigui responsable. No estic demanant que la gent es comparteixi en policia a perseguir actituds dels altres, sinó simplement a recordar a tothom fem les coses ben fetes, perquè tots hi sortirem guanyant.
Doncs passem pàgina d'aquest inici de la campanya d'incendis, perquè demà comença una altra cosa. Demà comencen els treballs al voltant de la Carta Europea de Turisme Sostenible. Part del Garraf s'hi va afegir fa uns mesos, i demà doncs, comença la feina sobre aquesta carta. Què és aquesta carta i què implicarà el parc?
La Carta Europea de Turisme Sostenible, aquestes quatre paraules, intenten definir una mica el que significa. Europea, i em deixaré la carta pel final, és perquè és d'àmbit europeu, lògicament. Qui va ser? Qui va promoure aquesta definició i el contingut d'aquesta acreditació? Al final és una acreditació. La Federació Europea de Parcs Naturals. I per què la Federació Europea es posa de Parcs Naturals? Es posa a intentar promoure una manera de treballar pel que fa al turisme. Si ho fes pel que fa a la salvaguarda, la conservació, la gestió del patrimoni natural, ho entendria de seguida, però pel turisme, doncs sí, i té molt de sentit, intentarem explicar-ho, perquè el turisme és quelcom que té una vinculació molt intensa amb els parcs naturals. Els parcs naturals s'han acabat, i avui dia ja ho són de manera definitiva, uns pols d'atracció turística molt importants. Són marques turístiques. Hi ha molt turisme a Europa que es mou al voltant del que ofereix un espai natural protegit i de la qualitat que ofereix aquest espai natural protegit. No solament des del punt de vista de paisatge, sinó també d'activitats turístiques, itineraris, caminades, excursions en bicicleta, gastronomia, aquí n'hem parlat molt, del Parc a Taula, és el mateix, etc, etc. I el Parc Natural diu, escolta'm, jo m'he convertit en un producte turístic de primer ordre a nivell mundial, això és bo? Sí, perquè puc generar un model d'economia en el mateix territori, ja em va bé, ja em toca aquest rol, aquest paper, ja hi estic d'acord, però compte, qualsevol mena de turisme, amb qualsevol intensitat, de manera absolutament desbocada, no, va dir la Federació. No estem dient turisme sí, turisme no, no és aquest el debat. Estem dient turisme sí, però compte, quin tipus de turisme, quin model turístic que garanteixi que pugui continuar oferint aquest producte en el futur. Perquè si pensem, va dir la Federació Europea de Parcs, la nostra proposta és, si no reflexionem sobre això, és possible que d'aquí a 15 anys, de tant estimar els parcs, ens els carreguem. I a través d'aquesta reflexió va proposar aquest model de turisme sostenible, per això es diu Carta Europea de Turisme Sostenible. Estimem els parcs, sí, molt, però no els matem, compte. Estimem-los bé, perquè puguin perdurar. I una segona reflexió que va fer la Federació Europea de Parcs va ser, i aquest model, quin ha de ser? Com ha de ser aquest model? Som nosaltres, els gestors dels parcs, els que hem de dir com ha de ser aquest model? I es va fer la reflexió en el sentit de dir, podríem fer-ho, però si ho féssim potser ens equivocaríem, perquè seria el model que nosaltres pensem, però no seria compartit per tots els altres actors que participaran segurament, vulguem o no, en aquest ús turístic d'aquest territori. Per tant, finalment el model l'haurem de compartir, perdoneu, l'haurem de consensuar entre tots els actors del territori. I si el consensuem, si busquem aquesta participació, també farem responsable d'aquest model a aquests altres actors. No és el parc contra els altres actors turístics, és tots junts, si estem d'acord en això, definim un model. I per tant, aquesta Carta Europea està basada en la aquesta corresponsabilització, en aquesta codefinició, en allò que s'anomena governança. Per tant, no hi ha un model preestablert. En cada territori, el model, sí, sobre uns mínims preestablerts, el definiran tots els actors. En aquest cas, els parcs del Garraf, Olèrdola i Foix, fa unes quantes setmanes, van decidir, a través dels seus representants polítics i de les, en fi, de la seva representació territorial, que volien començar a iniciar aquest camí. I demà, dia 10, comença, com tu deies abans, Joan, el grup de treball format per unes 20 persones, representants de tot el territori, de diferents entitats, institucions, a treballar sobre, en primer lloc, què és el que es treballarà a partir de demà, en diagnosticar quin és el model actual, quines són les seves fortaleses i quines són les febleses, i per tant, quines són les actuacions que s'haurien de fer per caminar cap a aquest model desitjable. Quan aquest grup de treball hagi definit totes les accions a partir d'un diagnòstic previ, el fòrum permanent, que és un sector element bàsic d'aquesta Carta Europea, que serà la representació màxima de tothom en aquest territori, ho haurà de refrendar, ho haurà d'aprovar, haurà de dir estic d'acord, o aportar allò que desitgi. Però això ho farà sobre un treball previ, que també haurà fet una participació generosa del territori. A partir d'aquí, el treball final de les actuacions que s'hagin aprovat per consens es portaran a la Federació Europea, i la Federació Europea els aprovarà o no. I serem inspeccionats. És molt exigent.
És com una certificació, això.
És una certificació absoluta, en el que es demanarà que aquestes actuacions responguin a la diagnosi, i s'haurà de certificar que això s'ha fet en participació, que no ho ha fet el parc o la Diputació o l'Ajuntament sols. Això no valdrà i no serem certificats. I a partir d'aquí aquest programa d'actuacions s'haurà d'anar executant, i cada 4 anys s'haurà d'anar robant, avaluant, i és a dir, és un procés que comença i no s'acabarà, esperem, mai més, perquè està en una constant avaluació. Ara bé, en la segona etapa, això és una primera etapa, en la que el que es valida és el programa. En una segona etapa, qui s'haurà de certificar no és només el parc, qui s'haurà de certificar són les empreses turístiques que vulguin ser-ho, lògicament, que vulguin ser certificades per aquesta carta europea en el territori.
L'objectiu, per tant, és tenir més visitants o que aquests visitants tinguin un comportament més conscient respecte de l'entorn?
D'alguna manera, les dues coses. En primer lloc, jo diria que la segona que has dit, és a dir, que el model que el territori vulgui acreditar sigui aquest model sostenible. I per tant, si les entitats que conformen el grup de treball determinen que s'hauria de millorar la senyalització a no sé quin sector, perquè si no la gent es perd, que resulta que no sé quina zona s'hauria d'aclarir més, que resulta que els restaurants haurien d'incorporar el menú per celíacs, perquè si no la gent arriba allà i no ho troba, si resulta que s'hauria de tractar millor les aigües residuals a no sé quin lloc.
D'acord, és a dir, apostes molt concretes.
Molt concretes. Tot això és el que després haurem de fer, entre tots, i cadascú es posarà de fer determinades coses. No és que la gent vagi dient i tu fes, i tu fes, no, i tots farem, i qui farà, i qui avaluarà que s'ha fet, i qui garantirà i acreditarà que s'ha fet. Aquest és un procés complex, però és aquest en el camí en el que ens hem compromès a tirar endavant. Després les empreses ho faran, les que vulguin, i aquestes empreses també hauran de determinar en quins aspectes han de millorar, què han de garantir respecte al seu client, pel seu producte o pel seu servei, i hauran de ser fiscalitzades i acreditades com a tals. Aquesta acreditació els portarà més clients? Probablement, probablement d'això es tracta, però garantiran i per voluntat pròpia que volen assolir aquesta qualitat, aquesta excel·lència. I finalment a la tercera fase arribaran els turoperadors, és a dir, aquelles empreses que es certificaran que l'oferta turística que estan proposant, publicitant i promovent és aquesta oferta i no una altra. Bueno, és a dir, intentarem tancar el circuit territori, empreses i turoperadors. Això està funcionant molt a nivell europeu, i en el cas de Catalunya hi ha espais com el Montseny, el Parc Natural del Montseny, el Parc Natural de Sant Llorenç, el Parc Natural de la Garrotxa, per posar exemples, que són espais acreditats amb la Carta Europea.
Aquí anava, el Montseny, Sant Llorenç o la Garrotxa, posem per cas, són pols petits, però pols d'atracció per si mateixos, sí, perquè doncs no tenen cap element que distorsioni el seu voltant. Si vostè vol anar al Montseny, vostè va específicament en el Montseny, no va a Sant Celoni, va al Montseny, i a Sant Celoni al costat, si vol, però va al Montseny. I vostè va a Olot, però pot anar a veure Olot, però pot anar a veure els volcans de la Garrotxa, també.
O la Fageta d'en Jordà.
Exacte. En el cas concret del Garraf, per una banda té Barcelona aquí al costat, i per una altra banda té un pol d'atracció, que és Sitges, que a més té un desenvolupament turístic molt particular, també. Fins a quin punt això no són elements que poden, m'entendrà la paraula, distorsionar l'objectiu d'aquesta carta de turisme sostenible?
Poden distorsionar i o poden ajudar. En determinades circumstàncies, algun altre territori i parc et podria dir, precisament jo tinc una demanda molt feble de turisme i per tant ja puc vestir-me com vulgui. Em costarà molt cridar l'atenció d'un determinat tipus de turista que el que busca és aquest model. Ja li cridaré, però és poc perquè estic molt allunyat dels centres d'atenció turístic. Altres et dirien, home, quina sort que teniu, que esteu al voltant de pols d'atracció turística i, per tant, proporcionalment a una proporció d'aquests tants turistes que busquen precisament aquesta qualitat diferenciada, cridareu l'atenció i vindran. I això depèn de la lectura que em facis. Jo el que diria, el més important, que un, reflexionant molt sobre aquestes qüestions, en tot cas nosaltres hem arribat a pensar, és que si no fem res en aquest sentit, les coses que no ens agraden podran passar igualment. És a dir, a vegades la no gestió, la no ocupació sobre un tema no és una solució. El fet de que nosaltres no proposem un model turístic determinat no significarà que el model turístic que no ens agrada deixarà de venir. El model turístic potser més massiu que pugui tindre un Barcelona, o que pugui tindre un Castelldefels, o que pugui tenir un Sitges, no ho sé, no deixarà d'estar pel territori. El que sí que hem pensat és, bueno, doncs nosaltres ens agradaria tenir un model turístic concret, sostenible, amable, respectuós i responsable, sí, doncs treballem per tenir-lo. Treballem per tenir-lo no vol dir que, i si no féssim res, ho solucionaríem? Bueno, pensem que no. Pensem que val més la pena treballar, si vols una cosa, que no pas no treballar perquè veus que en el voltant ja hi ha dificultats. Hi hagin dificultats o hi hagin oportunitats, és igual. Nosaltres volem una cosa, anem a treballar amb tothom qui vulgui del territori per tenir aquest model, que pensem que a mig i llarg plaç serà molt beneficiós. Segurament no solament per les empreses que hi hagin al voltant del Garraf, segurament no solament pel propi parc del Garraf, segurament també per models turístics com el de Sitges. També. I potser Sitges decideix en una gran part també afegir-se en el futur en aquest procés.
Correcte, perquè això és, i això és qualitat. És un debat que en el passat ja s'havia obert en alguna ocasió, el model turístic o l'oferta turística o el target turístic, si vol, que porta Sitges, no és exactament el target turístic que pot estar interessat, encara que hi hagi una petita part que probablement sí que pot coincidir, que pugui estar interessat en un turisme, diguem, de parc natural. Perquè ens entenguem, és un turisme més de sol i platja o més de turisme de congressos, si vol, però aleshores, doncs, com que encara que una cosa estigui al costat de l'altra, la capacitat de captació que pot tenir el Garraf sobre les persones que puguin estar interessades en Sitges, doncs no deixa de ser limitada en aquest sentit. I això és així, és a dir, no és que sigui bon i dolent, sinó que simplement és...
Precisament per això la Carta Europea el que proposa no és només l'àmbit estricte del parc, responent només al perfil d'usuari del parc. Carta Europea diu, escolta, i si aquell territori vol, i aquest model el vol estendre més, fantàstic, eh? Perquè al final no és turisme de parcs, estem parlant de turisme de qualitat. A la persona que li pot agradar en un moment determinat anar a fer un passeig, veure la migració d'ocells o descobrir una ruta fantàstica, o també és una persona que li agrada menjar molt bé, que està pensant en la salut, en l'esport, en l'alimentació...
A veure,
també li agrada.
A les guies Michelin hi ha una sempre hi ha allò típic que posa de determinada destinació justifica el viatge. Que i sempre és una d'allò que sempre m'ha agradat molt, justifica el viatge. Fins a quin punt hi ha gent que pugui, gent d'altres països, és a dir, turisme internacional fins i tot, que pugui entendre que el Garraf justifica un viatge.
N'hi ha més de la que ens podem imaginar.
Per això pregunto.
N'hi ha més de la que ens podem imaginar. Mira, per exemple, els anglesos. Hi ha una quantitat enorme d'anglesos que es mouen pels ocells, per veure ocells. Hi ha associacions enormes d'una quantitat de gent enorme que es mou pel món per veure determinades espècies d'ocells. Els mediterranis es mouen molt per la gastronomia. Molt. I això, que és un valor que nosaltres tenim com a patrimoni molt propi, som capaços de fer molts quilòmetres per anar a dinar a Cala Marieta perquè fan no sé quin bacallà amb no sé què, cada vegada s'està estenent més. Societats tan allunyades d'aquesta cultura gastronòmica com la nord-americana, per exemple, comencen a moure's molt per això. Als Estats Units fa molts anys l'oli d'oliva ni el coneixien. avui dia, en qualsevol programa de televisió nord-americà, segurament per moltes raons, perquè hem tingut cuiners famosos, perquè tornem a tenir el celler de Can Roca amb el número 1, perquè hem tingut un Ferran Adrià, etcètera, etcètera, això ha travessat moltes fronteres, i la cuina mediterrània, en especial la cuina catalana, doncs s'ha fet famosa en el món. I quan arriba un trasatlante d'aquests brutals que arriben a Barcelona d'una parella de semijubilats o jubilats nord-americans carregats de calés que volen fer una ruta pel Mediterrani, evidentment que els hi agrada molt veure Barcelona, la Barcelona ciutat, la Barcelona gran pol d'atracció en el món, però quan és la tercera vegada o la quarta vegada que ja han vingut a Barcelona, pregunten: hi ha alguna cosa més enllà de Barcelona? Ja l'hem vist a la Pedrera, ja l'hem vist a la Sagrada Família, ja hem anat a les Rambles. I aquesta gent...
I els diran si Montserrat.
Sí, i després de Montserrat resulta que descobreixen que hi ha el Bages,
correcte,
i que hi ha les
correcte.
Tines,
sí.
I que hi ha la Fundació Lícia, i que comença a haver-hi el Garraf. Uh-huh. És a dir, en el Garraf també ens volem posicionar en aquest sector, en aquest àmbit.
D'acord.
Cridant amb un determinat... target de persones
que el Garraf es vol col·locar en aquesta caravana de preferències que pot tenir el turista,
sí,
que arriba a Barcelona.
Sí. No sé si sóc el vagó de cua d'un tren de primera, però m'agrada més ser el vagó de cua d'un tren de primera.
Si algú arriba a Barcelona primer anirà a veure la Pedrera, oi, que la Pleta?
Sí, no, ja ho entenc. Però, i d'altra banda, tampoc és una oferta només pensant en el turisme internacional, que també, és intentar posicionar-te també ideològicament sobre un model, i que qui vulgui amb el temps s'hi vagi afegint. També serà un model per posar a prova. També pot haver-hi gent que estigui fora del parc que diguin: aquest model també m'interessa. Mireu, en general, amb el sector turístic ha sigut una gran demostració que la cursa per la quantitat és una cursa a perdre. I això ho hem vist precisament en el sector turístic, en molts restaurants i molts hotels que han treballat per anar baixant la qualitat, anar baixant el preu per aconseguir una determinada oferta amb un target de població. Han baixat tant que al final han hagut de tancar, perquè sempre hi ha algú disposat a fer-ho més barat, encara que sigui més dolent, és igual. Sempre hi ha algú disposat a... Finalment, aquells que han sobreviscut a situacions de crisi o dificultat, moltes vegades ha sigut gent que ha apostat per la qualitat, que ho ha passat malament també, és clar que sí, però és un model que té possibilitats de sobreviure. L'altre, ho hem vist en tota la costa mediterrània, ho hem vist a França, ho hem vist a la costa mediterrània espanyola, ho hem vist a Itàlia, ara ho estem veient al Marroc, ho estem veient a Tunísia, on models turístics que volien imitar el model turístic massiu dels anys 70 en el Mediterrani s'equivocaran, i estan sorgint moltes ofertes turístiques de gran qualitat que segurament treballaran en menors quantitats, però el marge de benefici serà molt més alt.
Doncs continuarem parlant, perquè hem esgotat literalment l'hora, sobre aquesta Carta Europea del Turisme Sostenible, una proposta doncs que demà comencen a treballar, però que entenem que obre un interessant debat també sobre el futur turístic del Massís. No hem parlat dels algaresos, que van haver algaresos aquest cap de setmana a Vilanova, no hem tingut temps
ho farem.
De comentar-ho, però bueno, hem parlat d'una miqueta de tot plegat, i sobretot també d'aquest inici, prevenció, sobretot seny a l'hora d'acostar-se a la muntanya, l'inici el proper dia 15 de la campanya de prevenció d'incendis forestals. L'hem pogut parlar en aquest espai del Parc de Garraf amb en Xavier Roget, responsable de l'àrea occidental de parcs de la Diputació. Gràcies, Xavier.
Gràcies a tu, Joan, i a tots vosaltres.
I fins la propera.
Fins la propera.
I ara ho deixem aquí, 5 minuts, notícies amb la xarxa, i després més coses. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.